Vols dir la teva al Sant Cugat a fons? Truca'ns al 93 675 15 87 o al 93 675 15 88.
3 minuts per sobre del punt de 2:15 del matí, moment de l'entrevista del dia al Sant Cugat a fons. Avui recuperem el polèmic tema de les participacions preferents. A aquesta hora i per parlar de les participacions preferents ens acompanya la responsable de l'Oficina Municipal d'Informació a Sant Cugat, és la Mercè Álvarez. Molt bon dia, Mercè.
Bon dia, Sergi, bon dia a tothom.
A la Mercè la recordareu perquè ha col·laborat amb el programa al llarg de les últimes 3 temporades, Mercè, si no m'equivoco.
Sí, fèiem l'escola del consum.
Apropant una escola de consum. I aquest tema, el de les participacions preferents, malauradament era un dels que vam haver de tocar la temporada passada. Avui podríem dir que en parlarem amb una mica més de somriure, no?, a la cara, Mercè, perquè la notícia hauria de ser positiva, la novetat.
Com a mínim en positiu. Si no per tothom, doncs si podem, el que comentàvem, si podem solucionar el problema a 15 persones o a 20 o 30 o potser, jo què sé, tant de bo. No és una solució per tothom, però sí que s'apunta el que fins ara semblava impossible, que és una possible solució fàcil, ràpida, gratuïta i definitiva.
Estem parlant d'un acord al qual han arribat Catalunya Caixa, una de les entitats que acumula, Mercè, més reclamacions a la nostra oficina, a la nostra OMIC. Aquest acord s'ha fet amb l'Agència Catalana de Consum i això es traduirà en un arbitratge, que també em va comentar la temporada passada aquí al Sant Cugat a fons. Anem pas per pas. Aquest acord, mirarem d'acabar-ho de concretar al punt de les 11 del matí amb algú de l'Agència Catalana de Consum, si pot ser amb el seu director, l'Alfons Conesa, que aquesta hora no ens podia atendre. Com dèiem, Catalunya Caixa, Agència Catalana de Consum. Mercè, és una bona notícia.
Sí, pel que nosaltres sabem, la notícia és que s'ha arribat a un acord amb el qual Catalunya Caixa, que no està adherida a l'arbitratge, recordem que l'arbitratge era un sistema de resolució de conflictes extrajudicial, però que si les dues parts s'avenien i acceptaven que es fes, el que es resol sí que és definitiu i executiu, és a dir, podríem tenir una sentència, que és un laude, amb valor judicial, executiu, vinculant, definitiu i d'obligat compliment per les dues parts. Això sense haver d'anar ni a un jutjat, ni haver de gastar diners amb un advocat o un procurador, és a dir, seria una manera ràpida, definitiva i gratuïta d'aconseguir una sentència que, si ens fos favorable, doncs perfecte, o sigui, seria definitiva.
El més important és això que deies, una manera de gestionar gratuïta.
Totalment gratuïta. Es farien arbitratges.
Aquestes persones que han perdut diners és el més
important. Els podrien recuperar. Clar, és que estem parlant d'una cosa que fins ara era bastant, com a mínim, difícil de preveure. Pensa que durant, doncs, quasi fa un any que això va començar i estem fent, intentant mediacions, intentant atenció al client, defensa del client, Banc d'Espanya, i fins ara tot ha sigut no. És a dir, fins en aquest moment, les úniques persones que, tant a Catalunya com a la resta de l'Estat, tenen una resolució favorable és perquè ho han portat en una via judicial. O sigui, estem veient que l'única possibilitat definitiva de resoldre el problema és la via judicial. I aquesta d'ara apunta a una possible solució gratuïta, molt més fàcil, segurament, perquè les persones, recordem que la majoria de persones que estem rebent amb aquest tema és gent gran, és gent que moltes vegades supera els 80 anys, que tenen tots els seus estalvis posats aquí i que veuen com la Caixa, en aquest cas Catalunya Caixa, els diu que no els poden recuperar.
És a dir, que fins a dia d'avui cap OMIC, cap Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, ha aconseguit solucionar un tema de participacions preferents favorablement.
De manera voluntària no hi ha hagut manera. És a dir, les caixes i els bancs el que diuen és això, és a dir, que és bueno, que aquest producte és el que és i que té aquesta característica, és un producte de risc, és un producte que no es recupera. Clar, el problema està en què és això, suposadament no s'havia informat. Però, bueno, veiem aquesta primera notícia de que és possible que Catalunya Caixa no és que accepti, això ja us ho explicarà millor des de l'Agència Catalana de Consum, no és que s'hagi sotmès, no és que hagi fet un conveni per acceptar tots els arbitratges. Nosaltres fins ara la instrucció que tenim és que tots els expedients que tenim de Catalunya Caixa, sempre que la persona ho accepti, els enviarem a un, bueno, un departament que ens ha posat una adreça de Catalunya Caixa. I Catalunya Caixa dirà a l'OMIC en quin cas accepta l'arbitratge, en quin cas no.
Es pot reclamar després?
No, anem a veure. Això s'haurà d'informar. Jo el que recomano és que cada persona que tingui participacions preferents amb Catalunya Caixa, que s'adreci a la nostra oficina i l'informarem amb més tranquil·litat. És a dir, qui accepti un arbitratge i que Catalunya Caixa després accepti l'arbitratge, es farà i el que es digui allà serà definitiu per les dues parts i d'obligat compliment. És a dir, si l'àrbitre ens diu que sí, perfecte, si l'àrbitre ens diu que no, també haurà de ser perfecte. Per què? Perquè una via arbitral finalitza el tema, és a dir, no hi ha possible recurs. El que està vist per un àrbitre no pot ser vist per un jutge. Després no podríem anar a judici.
per molt que sigui un pas més, anar al judici ja s'ha fet a través de l'arbitratge.
Té el mateix valor, és a dir, un laude arbitral té valor de cosa jutjada, amb la qual cosa, bueno, clar, té les avantatges de que serà més ràpid, més fàcil, gratuït, còmode, pam, pam, però té l'inconvenient aquest, és a dir, hem d'acceptar el que diguin els àrbitres, de la mateixa manera que haurien d'acceptar el que digués un jutge, i tampoc no podria garantir-te jo que un jutge et diria sempre que sí.
Cada afectat, Mercè, què ha de fer a partir d'avui, a partir d'aquesta notícia? Cada afectat de Catalunya Caixa, perquè
sí, recordem, sí, estem parlant només de Catalunya Caixa.
L'entitat bancària que ha arribat de moment a un acord, perdó, amb l'Agència Catalana de Consum.
Sí, sí, que tant de bo sigui la primera de totes les altres, però en principi això només afecta a les persones que tinguin o bé participacions preferents o bé deute subordinat, que també hi ha gent que té o que tenen de les dues, i que, i aquí hi ha un apartat molt important que hauríem d'acabar definint en les properes setmanes, que tinguin un perfil de petit estalviador. És a dir, això no sabem ben bé què serà. Perfil de petit estalviador i que té a veure amb què es va contractar i com es va contractar. Jo crec que la majoria de persones que tenim ara mateix a la nostra oficina són d'aquest perfil, perquè ja et dic, sobretot són gent gran que tenia estalvis i que desconeixien del tot el que és el mercat financer i aquest tipus de productes amb els que s'hi estaven posant. Respecte a petit estalviador, no sé si això insinua o preveu que hi haurà un límit. És a dir, que aquell que va invertir 5.000 euros, doncs la Catalunya Caixa acceptarà l'arbitratge, i aquell que va invertir 70.000, que també n'hi ha, perquè a la nostra oficina tenim, doncs, això des dels 5.000 fins als 80.000. Allò no serà considerat per Catalunya Caixa un petit estalviador. Aquí és el que jo desconec, si hi ha hagut algun tipus d'acord entre l'agència o si es pot preveure que hi hagi algun límit d'aquest tipus d'econòmic.
Els clients de l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, Mercè, què han de fer ara? Per tant, han de decidir si volen anar a arbitratge, fer-ho constar a través sí. de l'OMIC, i vosaltres us poseu, com deies, en contacte amb Catalunya Caixa a través d'un correu que us han facilitat.
Sí, els que ja tenen un expedient iniciat a la nostra oficina en Catalunya Caixa, aquests que no es preocupin, perquè nosaltres ja tenim feta la llista i a partir d'avui mateix començarem a trucar-los per dir, mira, i això voleu, no voleu, i a partir d'aquí el que accepti ens haurà de signar, lògicament, un paper perquè renunciarà a tot allò de més, és a dir, perquè després no hi hagi sorpreses, és a dir, és que jo no sabia que després no tenia la via judicial.
Que la resolució de l'arbitratge és definitiva.
Exactament, se'ls informarà i podran acceptar-ho a partir d'aquí, iniciarem la via. Ho tramitarem a Catalunya Caixa per veure si en aquell cas Catalunya Caixa ho accepta o no. I els que no hagin encara començat un expedient a la nostra oficina, de fet no caldrà començar tot el procediment d'atenció al client, defensor del client, sinó que directament poden concertar cita amb nosaltres, ja saps que estem cada dia d'11 a 2, poden trucar al telèfon de l'Ajuntament, al 93 565 70 00, o bé directament al 010, concertar cita, portar els papers que tinguin, contracte, el que sigui, i a partir d'aquí farem el mateix, a Catalunya Caixa, per veure si accepta l'arbitratge.
Enteneu, Mercè, que la majoria de gent voldrà anar endavant amb aquest tema dels arbitratges?
Jo entenc que sí, bàsicament perquè només hi ha dues vies. A dia d'avui només hi ha acceptar el possible arbitratge i si no inicia una via judicial. De totes maneres, nosaltres continuarem fent el mateix que hem fet amb aquests mesos d'enrere. A banda d'informar què és la via administrativa, què pot significar un arbitratge, també tenim l'assessoria jurídica. Nosaltres cada divendres de 9 a 11 tenim un advocat, que és completament gratuït, que és com si anessis al despatx d'un advocat aquesta tarda, però no hauràs de pagar aquella visita. I l'advocat informarà com ho has de fer en via judicial, és a dir, si la persona tindrà tota la informació. Què puc esperar si vaig a la via arbitral i què puc esperar si vaig a la via judicial? A partir d'aquí cadascú decidirà per on creu més convenient anar, perquè potser hi haurà gent que dirà, doncs mira, a mi em continua donant més garanties una via judicial, o és que probablement jo aniré a la via judicial a demanar una sentència a favor meu amb el sentit de que recuperi els meus diners, però també vull una demanda per danys i perjudicis, perquè jo considero que tot aquest temps que jo no he pogut disposar dels meus diners, doncs he tingut un perjudici. Doncs mira, he hagut de demanar un crèdit perquè els necessitava per ajudar amb un... És bastant habitual que ens trobem ara, que són gent gran que necessiten els diners per ajudar amb un fill que s'ha quedat a l'atur. I doncs, bueno, pot arribar el cas que a conseqüència de no poder recuperar aquests diners o no poder disposar dels que són els seus diners, s'ha vist obligat a demanar un crèdit per ajudar amb aquell fill perquè no li embarguin el pis. Doncs totes aquestes situacions avui en dia ens les trobem. I vulgui demanar doncs, bueno, un concepte de perjudici, allò que es pugui que es pugui quantificar i que es pugui acreditar. Aquí cadascú serà lliure de decidir si va per una via arbitral amb totes les seves conseqüències o per una via judicial.
Aquest tema que plantejaves ara, Mercè, un hipotètic cas d'haver de demanar un crèdit, via arbitral també es pot justificar o només via judicial?
Jo entenc, aquesta informació jo no la tinc encara, jo entenc que via arbitral serà per recuperar els diners, és a dir, per dir, jo vaig posar
sense
aquí
10.000 prejudicis.
Jo vaig demanar, ja vaig posar 10.000 euros aquí i ara resulta que quan els necessito em diuen que no em puc disposar. doncs, bueno, vull que em donguin o vull poder disposar dels meus 10.000 euros. Jo entenc que el conveni deu anar per aquí, és a dir, que l'acord, com és una cosa voluntària, Catalunya Caixa s'afegirà només a el que és que la persona pugui disposar dels seus diners si els àrbitres així ho entenen.
En cas que resolgui a favor de l'afectat aquest sistema d'arbitratges, o en els casos en què resolgui a favor, els diners els serien retornats d'immediat, Mercè? Aquí no en tenim ni idea.
Aquí jo ja no sé com aniria. Ja dic, en les properes setmanes, imagino que això ja anirà...
L'acord és molt recent, de fet.
Clar, és que de fet estem parlant de dijous i encara no hem començat ni a rebre els primers expedients, amb el qual no sabem quina serà. Jo d'altra avui no puc dir-te, doncs mira, Catalunya Caixa ho acceptarà tot, o ara resulta que això es quedarà amb una mica de fum, perquè Catalunya Caixa ens dirà que no, que tot el que estigui per sobre de 4.000 euros, doncs no ho accepta. Clar, és una cosa voluntària, no hi ha cap compromís en ferma d'agafar-ho tot, per dir-ho d'alguna manera. Són ells els que decidiran en quin cas es presenten i no. I encara jo, com a mínim, no tinc els criteris, doncs, per dir-me, doncs mira, tot el que sigui superior a 5.000 euros no m'ho han vist. Clar, aleshores estaríem parlant d'un tema molt diferent, perquè si només hi poden accedir les persones que tinguin fins a 5, 6, 7.000, no sé quin seria el límit, si existeix un límit, a mi m'ho fa pensar el fet que diguin de perfil de petit estalviador.
Suposadament entenem que hi ha una línia... d'ingressos, d'inversió que es va fer en el seu dia, que també us interessaria saber a l'OMIC per no
sí,
fer gestions.
Sí, sí, de fet, claro, sí, sí, de fet, suposo que això ens ho trobarem o ens informaran des de l'Agència Catalana el més aviat possible si és que existeix un límit. Ja dic, jo a data d'avui no el tinc. Únicament m'ho fa sospitar això del petit estalviador. També és veritat que l'Agència Catalana parla de la forma en què es va fer el contracte. I aquí sí que tot el que tenim és igual, és a dir, es va fer donant confiança a la persona de que allò no era un... de cap manera no corrien risc els seus diners, que els podrien disposar en 48 hores sempre que els volguessin, que era com un tipus de dipòsit fix, és a dir, que tu podies tenir allà i que no t'arriscaves a perdre diners, és a dir, no era el que després s'ha vist que era, que no... Bueno, doncs, que era una cosa ben fàcil per gent gran, és a dir, per un perfil que no...
Per això s'ha acabat anomenant l'estafa de les preferents. Mercè, per tant, entenc que no heu iniciat a tràmit, encara cap cas en particular, amb Catalunya Caixa?
No, perquè aquesta notícia la vam tenir l'últim dia de la setmana passada, que el divendres va ser festa, i finalment doncs ara, avui ja tenim la llista feta de totes les persones i començarem a posar-nos en contacte una per una.
I Mercè, ara mateix, aproximadament, quantes persones tenim afectades a l'OMIC de la nostra ciutat? Han vingut ja des que va començar aquest tema de les participacions i quantes, quin tant per cent, estaria en Catalunya Caixa, que per tant, de moment, són els que poden somriure una mica més o almenys tenir una esperança.
Nosaltres ara mateix tenim feta la llista de les persones que tenim de Catalunya Caixa i són 15. És a dir, jo tinc sobre la taula per fer avui començar a trucar les 15 persones que tenim de Catalunya Caixa. I són, no t'he de dir el tant per cent, perquè la veritat és que no l'he calculat abans de venir, però quasi que jo diria que la meitat de les persones són de Catalunya Caixa, si no més.
Per tant, tindríem 30 casos, 30
sí,
casos
30 casos que no són 30 consultes. És a dir, hem de tenir clar que tothom que ha vingut allà l'hem assessorat des de l'Oficina del Consumidor i l'hem assessorat des de l'advocat. Però hi ha moltes persones que han decidit iniciar la via judicial. A partir d'aquí, en aquests casos, nosaltres no entrem. Sí que podríem parlar, lògicament, de 50, 100 consultes, però de casos iniciats, doncs aniríem per aquí, sobre uns 50.
A la via judicial, Mercè, que el que vosaltres oferiu és un cop a la setmana, com deies, aquesta visita, aquest advocat gratuït, que assessoraria, entenc, després ja cadascú ha de marxar per la seva via i posar-hi uns diners.
Esclar, el que t'assessora l'advocat és com ho has de fer si estàs interessat. De fet, per anar a la via judicial hi ha dues vies molt diferents, en el cas de les preferents. Una és fer-ho tot sol, és a dir, contractar un advocat, contractar un procurador, el que calgui, i anar a presentar una demanda. O bé, l'altra possibilitat és afegir-te amb algunes d'aquestes associacions que són especialistes en temes d'entitats financeres, que bueno, actualment les dues més importants són ADICAE i Ausbank, són dues, i aquestes dues estan iniciant temes d'aquests. És a dir, bueno, doncs pots decidir, doncs mira, no, jo ho faré jo sol, contractaré un advocat i m'aniré a un jutjat, o puc afegir-me a la demanda que ja està iniciada, o que iniciaran, bueno, em sembla que el mes de setembre ja acabava el termini per presentar-se, des d'ADICAE o des d'Ausbank.
Mercè Álvarez, responsable de l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor de Sant Cugat, moltes gràcies per passar avui pel programa. Esperem haver resolt alguns dubtes i les persones de Catalunya Caixa, que a partir d'avui ja saben que poden dirigir-se a l'OMIC si volen mirar de recuperar aquests diners. La resta, doncs, esperar que les altres entitats bancàries, com deies tu, Mercè, emprenguin
acabin
també aquesta
mateix, mateixa acció. Exacte. Com a mínim que tinguin la notícia de que amb Catalunya Caixa hi ha un inici de solució. A partir d'aquí ja veurem què acaba passant, però... L'important és que tothom que tingui Catalunya Caixa a data d'avui sàpigui que doncs, bueno, han de començar a fer feina i s'han de posar les piles perquè tenim aquesta via.
Mercè, moltes gràcies i bon dia.
Gràcies.
Vols dir la teva en aquesta secció del programa? Envia un correu amb la teva consulta o opinió a l'adreça afons@cugat.cat i ens en farem ressò al programa.